Adrià, ahir es va estrenar un documental
sí.
que es titula La Porta Gate, el caso Reus 2.
Sí. Que l'ha fet l'Andreu Rauet, que el tenim aquí.
Hola, Andreu.
Què tal, bon dia.
És un documental que és la segona part, diguem-ne, d'un primer documental que va fer, on en aquest segon documental es demostra que la Porta sí que tenia a veure amb el Reus.
Ja sabeu que diversos membres de l'entorn de la Porta han estat implicats en la mala gestió del Reus, un Reus que va acabar desapareixent, i que hi ha hagut diverses persones que han acusat a Joan Oliver, a Xavier Salem Martín, a Rafa Juste, al propi Joan Laporta,
sí.
d'estafa.
Sí.
Aviam, expliquem el cas per contextualitzar i que la gent entengui d'entrada de què va el documental.
Sí, mira, el documental explica, almenys dona veu a les persones també que han s'encarallat contra diversos actors que formaven part del Reus, com per exemple Joan Oliver i també Joan Laporta, perquè van deixar o van fer una inversió en el Reus. En el Reus hi ha un club xinès que es diu BIT, que és un club universitari de la Xina, una inversió que en total, entre tots els inversors, suma més de 7 milions d'euros i que ningú ha vist doncs, res d'aquests 7 milions. Han desaparegut els 7 milions, no se'ls han tornat, hi ha hagut alguns interessos que sí que se'ls han tornat, però no se saben ben bé on són aquests milions i, per tant, s'han carallat contra aquestes persones.
Aquí les incògnites que ja són, d'una banda, si la Porta participava en la gestió del Reus o no, de l'altre, si aquesta inversió de 7 milions d'euros, uns diners que han desaparegut, va ser una estafa o simplement una inversió temerària i qui va posar els diners s'arriscava a guanyar-ne molts o perdre'ls, si la Porta va participar a l'hora de captar aquestes inversions o no hi va participar i si gent que hagués estat estafada ha acabat entrant a treballar al club a canvi de no denunciar-ho. Aquestes són les quatre incògnites que hi ha ara mateix sobre el cas del Reus.
Aquí, és curiós, aquí la primera notícia que vam tenir d'aquests 100 milions són els 100.000 euros que vam denunciar aquí al Que t'hi jugues el 9 de maig de l'any 2024, 100.000 euros d'Albert Ramos.
També era un extenista.
Albert Ramos, que és qui explica també en la seva denúncia la participació també de la investigada assessora financera Sandra, també investigada, i que és la que, d'alguna forma, en la propaganda que feia servir els inversors, ja hi feia deixar de caure el nom de president del Barça. Però, esclar, això era indiciari al maig del 2024, la primera querella, la primera instrucció, quan el jutge investiga Joan Oliver i la seva connexió amb aquesta societat a Hong Kong, i això va ser la primera notícia que vam tenir d'aquest cas, que després ha esdevingut en efecte piramidal, amb fins a quatre jutjats que ho estan mirant.
Del documental Declaracions destacades?
Sí, mira, recordem el que va dir la Porta a un canal de Reus sobre el seu vincle amb el Reus.
Insisteixo que no he gestionat mai el Reus, que no he estat soci del Reus, que no he anat a cap partit oficial del Reus, que no he anat mai a cap consell del Reus, ni formo part de la junta directiva ni del consell.
Que no hi tenia cap implicació amb el Reus. En canvi, aquest documental aporta una declaració de la Porta al jutjat on reconeix que el millor era que haguéssim en primera persona venut el Reus.
Va tenir una oferta de compra del Reus. Alguns li vam dir al Joan potser és el moment de vendre i el Joan, doncs, és un home que té la seva personalitat, va dir, home, ara podem fer l'esforç de pujar-lo primera. I aquí, doncs, jo crec que si l'haguéssim vengut, doncs, hagués acabat tot molt bé, es va fer aquest esforç i va coincidir amb el que va passar amb la pandèmia i això va fer que el projecte anés cap a menys, anés a menys.
Com diu la Porta, si haguéssim venut el Reus, hagués acabat tot bé.
Quines altres declaracions t'han cridat l'atenció del documental, que dura més d'una hora, no? Hora i mitja.
Una mica més d'una hora. Mira, m'ha cridat l'atenció una declaració de les germanes Tartes, que són unes germanes d'una família que va posar 4,7 milions d'euros en aquesta inversió.
Són les que els hi va tocar la loteria?
Sí, els hi va tocar la loteria, una mica més de 30 milions d'euros, però matisa...
són una altra família, les de la Primitiva. Sí, sí, les Tartes inverteixen 400.000 euros, però bueno.
Ah, jo pensava que eren les mateixes. Doncs les germanes Tartes inverteixen aquests diners, no se'ls hi torna i la... Com deia ara el Jordi Martí...
Sí, hi ha una família que li toca la loteria, que inverteix 4 milions d'euros, sí. I hi ha una altra família, sí. Que són les germanes Tartes, sí. Que inverteixen 400.000.
Correcte.
I el que deia el Jordi Martí, hi ha una intermediària que es diu Sandra Soler, que els hi diu que per recuperar aquests diners podrien entrar a treballar al Barça.
A nosotros se nos ofreció una cosa que realmente hasta contarla me da vergüenza, de tan absurdo que fue. Sandra, mira, he pensado que voy a decir en el Barça que os contraten.
Podéis entrar también vosotras y nosotras, ¿qué vamos a hacer en el Barça?
Aquello era como un Mercadona en la que trabajan 3.000 personas en versión fútbol.
No, pero ella decía, no, no, si es que no tenéis que trabajar, simplemente es un contrato y os van
pagando. Y ellos os van pagando.
Però aquesta tal Sandra qui és? Qui és, Andreu?
És una comercial, una agent comercial de Bank Inter, ara ja no hi treballa, però en aquell moment treballava a Bank Inter i ella el que feia doncs, era la persona de confiança de Laporta que es dedicava a portar inversors al Reus. Ella no era l'única intermediària, la seva parella, la Fernando Oliveira, que havia sigut membre de la Comissió Social del Barça el 2003, la primera mandat de Laporta, és també l'altre intermediari que està posat al cas.
Hi ha dos intermediaris,
que eren parella entre
Fernando de Oliveira
i Sandra
que havia estat a la Comissió Social del Barça el 2003,
sí.
I Sandra...
Sandra Soler, que era
Sandra
la seva
Soler,
parella.
Que era que és la seva parella, que eren els encarregats de buscar els inversors en aquest projecte del Reus i el club xinès.
Correcte. Sandra Soler, vinculada amb el tenis, per això també hi ha el nom d'Albert Ramos.
I ells els cobraven una comissió de l'1,5% per cada contracte que tancaven.
Aquestes inversions les buscaven per una empresa en concret, que es diu CSCB Limited, que és l'empresa que gestionava el Reus. Hi ha una declaració al jutjat que també crida l'atenció, que és quan l'advocat, un advocat, l'advocat que s'ha carregat contra Joan Oliver, li pregunta a Joan Oliver quins ingressos té CSCB Limited, i diu això.
Vostè deia que CSCB només tenia un actiu, que era el BIT.
BIT, sí.
Genera ingressos?
A dia d'avui, no.
Des de quan?
Mai ha generat ingressos al BIT.
Llavors, quins són els ingressos de CSCB? Si rep algun ingrés?
Des de fa temps, les coses de CSCB hi fa front com a principal accionista Corestor.
I què són els ingressos de Corestor?
Els petits ingressos que Corestor té, i bàsicament, en la majoria dels casos, són petites aportacions que podem anar fent els socis per anar pagant.
Per tant, l'empresa que gestionava el Reus no tenia ingressos.
Que és Corestor?
Que és CSCB Limited.
Corestor.
Corestor li feia aquests ingressos a la CSCB Limited, però aquests ingressos eren dels mateixos socis accionistes.
I Corestor de qui era?
De Joan Laporta i Joan Oliver.
I Rafa Juste i Salah Martín, 25%
eren cadascú. Eren 25% cadascú. Laporta,
sí.
Oliver, Juste i Salah Martín.
Mm-hmm. Sí, sí.
Val. Laporta va participar en la gestió del Reus?
La gestió directa jo personalment penso que no hi ha cap prova que ho demostri, no? Perquè realment ell no tenia cap càrrec directe, ell era administrador solidari de Corestor, que era una d'aquestes empreses que estava darrere del Reus, no? Però no tenia un càrrec directe a la Junta. La cara visible d'aquell Reus era Joan Oliver, que era el màxim accionista. Però ell evidentment sí que té un vincle real amb el Reus, com es demostra el documental. El vincle era econòmic, ell segurament tenia diners posats, de fet el documental parla d'aquesta pòlissa a Banc Sabadell que la porta a bala amb gairebé 400.000 euros, no? Per tant, jo suposo que ell ho veia com un projecte econòmic que no gestionava directament, sinó que delegava Joan Oliver, però tenia un interès. Clar, tu tens diners posats en un projecte, t'interessa que jo surti bé per recuperar els diners, inclús guanyar-ne més.
I el tema de l'estafa, primer es va arxivar, ara s'ha reobert el cas, però del que extreus de les converses i les declaracions, proves que t'han permès fer aquest documental, la Porta Gate, el cas Reus Tos, que es pot veure a YouTube, ahir al cine, va ser una estafa o era una inversió temerària que qui posaven els diners sabien a lo que s'arriscaven?
L'estafa és el que vol demostrar les persones que han denunciat, no? Al final, el que ells expliquen per intentar justificar aquest presumpte delicte d'estafa gravada és que, teòricament, ells Oliver, Laporta i companyia, ja sabien que el negoci no anava bé en el moment en què ja captaven inversors. Per què? Per exemple, per posar un exemple, quan ells capten inversors el 2016, és el moment en què el Reus puja a segona divisió, en aquell moment el Reus ja tenia impagaments als jugadors. Ja portàvem 3 mesos d'impagaments a jugadors. Clar, si tu ja tens una situació complicada, de fet, el Reus, a les últimes 4 temporades abans de desaparèixer, les 4 temporades estan pèrdues bastant, bastant heavies, no? De fet, en les últimes 3, inclús, cada any hi ha una auditoria en la que aquesta auditoria alerta de que el Reus està en possible risc de fallida econòmica, no? Clar, si tu tens tots aquests al·licients que t'estan avisant que el club no està bé econòmicament, per què estàs proposant el projecte a gent perquè inverteixi sense explicar-li això i, a més, dient-li que el projecte és molt bo, que serà la rehòstia, que guanyaràs molts diners? A la porta, inclús, el documental diu que aquest projecte tenia una rendibilitat molt bona i aplaudeix la gestió de l'Oliver, tot i sabent que el Reus ha desaparegut. Això és un fragment del documental que em sembla brutal.
Perquè ell hi participava, en la captació d'inversors?
Teòricament no, però ell coneixia algun dels inversors en persona. Per exemple, l'inversor aquest, el que guanya a la Primitiva 34 milions d'euros, va anar directament al seu bufet d'advocats Laporta i Arbós, que està aquí a Diagonal, no? És a dir, ell diu que no, perquè era un company del Sabufet qui ho portava, però ell va conèixer alguns dels inversors i quan es fan aquests impagaments amb el de la Primitiva, el senyor de la Primitiva el va veure i li diu, escolta, què passa amb els meus diners? I teòricament el que de la Primitiva diu és que Laporta va dir, escolta, busca't un advocat a Hong Kong i ja ens ho trobarem. Això Laporta ho desmenteix, però és el que diu el senyor de la Primitiva.
I està acreditat que hi hagi gent al club treballant a canvi de no haver denunciat aquesta presumpta estafa?
Això és una cosa que jo com a periodista no puc demostrar perquè al final és hipercomplicat de demostrar, però tens el documental uns inversors que van posar diners als Reus que els van perdre i que el que expliquen és que ells se'ls va oferir treballar al Barça de manera fictícia, perquè si els veieu al documental se'ls hi posa cara, són persones d'una edat avançada, d'un perfil que no és professional, que evidentment no tenen cap càrrec real al Reus, al Barça, perdona, i el que se'ls ofereix és feina fictícia, és a dir, un contracte al Barça presumptament, amb el qual cobrarien aquesta deuda que la pagaria el Barça. Recordem que tot aquest projecte del Reus és abans de que Laporta entri al Barça, entre 2016 i 2019, i això, per tant, s'estaria compensant presumptament des de que Laporta entra al Barça a partir del 21. Aquestes persones, que si els ofereix, no accepten participar en aquest joc, no? Però, en canvi, afirmen, i elles ho diuen al documental, que hi ha gent que suposadament sí que ho hauria acceptat, i posen sobre la taula els noms de Toni Cruz, de la Trinca, i el Brian Wagner. Si Toni Cruz és responsable en aquell moment de Barça TV, ara ja no existeix, ara seria Barça Media, més o menys, i l'altre nom és Brian Wagner, que és responsable de Barça Vision, però just en el moment en el que Brian Wagner, que era director d'aquest club xinès i de l'empresa que gestionava el Reus, més en el que surt d'aquesta empresa que gestionava el Reus, entra com a director de l'oficina de la Barça a Hong Kong, després a l'oficina de Nova York i ara director de Barça Vision.
Aquests dos què diuen? Cruz i Wagner? O no volen parlar?
No han volgut parlar. No. De fet, amb el Toni Cruz inclús no he aconseguit ni parlar. Jo sé que hi ha gent que ha parlat amb el Brian Wagner, però se'n desmarca completament. A mi el que em sorprèn molt és que la Barça l'exposi bastant. Al Mobile World Congress va fer una conferència el Brian Wagner. Sabent que és una persona que estava sempre en entredit, doncs ara el documental hi apareix la veu de la Sandra, aquesta intermediària, que era una persona de confiança de Laporta. En una conversa gravada, una confessió de la Sandra, ella diu que Brian Wagner està untado.
Això ho diu textual.
Ho diu textual, sí. És un àudio de la Sandra en el qual admet que Brian Wagner està untado.
Jordi.
No, anava a dir que en aquesta qüestió de l'estafa, clar, és una estafa, no és una estafa. Per exemple, en el cas d'Albert Ramos, quan posa els 100.000 dòlars americans, ell només rep 4 pagaments. Mm-hmm. 4 pagaments i s'ha acabat. Sobre un interès del 6%, només reps 4 pagaments i els dipòsits esvaïts. Bueno, això és el que s'haurà de dilucidar, si tècnicament pot parlar d'estafa sí, gruixada, però, per exemple, en aquest cas...
Hi ha una petita part dels interessos que sí que recuperen, però la part més divertida, més anecdòtica, és que qui pagava aquests interessos, que eren molts pocs, era el bufet d'advocats de Joan Laporta, Laporta i Arbós, i la persona que s'encarregava de liquidar i d'avisar, ei, ja us han pagat els interessos, és la Manana Jorgatze, que a dia d'avui té aquest càrrec de secretària de Gabinet de Presidència dins de...
Sí, és una de les persones de confiança de Laporta.
De fet, a mi una de les que em va sorprendre el documental és que hi ha aquesta prova, aquests correus electrònics enviats per Manana Jorgatze, des del bufet Laporta i Arbós, on diu, ja us han pagat els interessos.
De fet, un mail que és molt important i que és clau és el Fernando, un dels intermediaris, quan al principi de tot plegat ja ha aconseguit reunir uns quants inversors, clar, li fa falta els IBANs, no? Les comptes bancàries, que les ha d'agrupar totes i les ha d'enviar a la Manana perquè s'encarregui de fer els pagar els interessos. No? Bé, el que fa és els posa tots junts amb un mateix mail, tots els inversors, i a més, els inversors acaben sabent qui més ja està posat en el projecte. Clar, aquest mail el tenim i es demostra que hi ha l'IBAN del Toni Cruz, de la Trinca, barrejat amb el dels altres inversors, cosa que és una patinada important i que demostra que el Toni Cruz estava invertint en aquest projecte.
És a dir, que Toni Cruz estava invertint en el projecte i això està acreditat perquè surt als mails on es paguen els interessos dels inversors.
Sí, surt al seu IBAN i tal. Bueno, no l'hem posat, però hi ha el seu IBAN, clar.
El documental es diu La Porta Gate, el caso Reus 2. Es pot veure a YouTube.
Correcte, a La Porta Gate.
I ahir es va estrenar al cine.
Al cinema a Texas, sí. Ja estava carregat de periodistes.
Andreu Rauet, gràcies.
A vosaltres.
Per explicar-nos la història del que t'hi jugues.
Gràcies.
Fem pausa, Flaqui, i estrenem secció al...
Sí, senyor. Anem-hi.
Què t'hi jugues?